riem molt també, tenim els nanos, no tant amb els meus nanos, perquè sempre, ai, està fent riure, ai, sempre, sempre...
Bueno, a casa no es porta tan bé com no, a la gent, no? No, t'estimen més a fora, sí, a vegades, no?
No, i allò que et diuen, tan simpàtic que et troben a fora. Els has de renyar, bueno, aquestes coses.
Home, diuen que ets un pare recte, eh?
Sí, exigent.
Exigent.
Sí. Però sempre sí, diuen que la gent, que els comedians, els grans comedians i tal, que sempre són molt seriosos després.
Val, però jo
com una gent urbana.
Vale, perquè saps què passa? Que els còmics, i llavors, en el fons, el que volen tots els còmics és fer un drama, fer drama.
Sí. Això no, jo crec que has passat per aquesta, per alguna fase d'algun personatge, per sí, exemple, que ens ha sorprès molt.
Sí.
Recordo els últims anys, el de l'Aventura Pons, a Foraster, sí, o fins i tot fent del Pau Casals, no? Sí. Que allò és una demostració, sí, que ets un actor, que no ets un actor còmic, ja, només, no?
Però és que, per exemple, el Pau Casals era més una veritat que una interpretació.
Quina diferència
hi ha? Hi ha una cosa en teatre i amb els actors que una cosa és dir el text, dir-lo bé, interpretar-lo bé, i l'altra és que el públic arribi a entendre allò que tu vols dir.
Arribar-hi.
Però ho entenc, o sigui, donar-los allò que vols dir, no el que diu el paper, allò que vols dir, no?
Sí, sí, bueno, però també hem de dir que abans de conèixer un Joan Pere còmic, bàsicament, tu interpretes molts papers a l'inici, de teatre clàssic, de Sartre,
sí, sí,
no sé,
no, i clava molt bé,
i Brecht, i
sí, no? Sí.
Un Terra Baixa amb la Cerdà,
sí,
gigantès, no?
Sí, això és històric.
Això era el Romea, era?
El primer Terra Baixa post-franquista que es va fer. I és clar, ara jo, espera, la Terra Baixa, normalment el senyor aquest de la Terra Baixa, el sí, Manelic, és un senyor...
Perquè feies de Manelic, eh?
Sí.
I la Cerdà feia...
De Marta.
La Marta, vale.
Però és clar, el Manelic sempre ha sigut alt, fort...
Ah, home, ve de les muntanyes, carai!
Carai, no? A punt de matar el dolent.
Clar, clar, no? El Sebastià...
Allà ens quedaria el Juan Pedro, no el Juan Pedro.
Però és clar, un senyor alt de 2 metres i fort, que mati el llop o que mati l'amo...
No té res.
No té cap mèrit.
No té res.
El que tenia mèrit és que aquell nano petitet arribés a matar l'altre. Això sí que tenia gràcia.
Però bueno,
per Terra Baixa és una comèdia, eh? Home, és un drama.
Què dius ara que és una comèdia?
Home, és molt divertida.
Que és molt divertida,
eh? Sí, home.
Què és el que és divertit de Terra Baixa?
Home, un personatge divertidíssim, un personatge desubicat i a més una mica curt, no ens enganyem.
Clar, sí, sí.
És un tio divertit i tota la reacció...
Però que tu el vas fer divertit, la gent reia?
Una mica sí. El teatre abans era molt més divertit, ara és molt sèrio.
Què dius ara, sí?
Amb aquesta Terra Baixa, ve el Sebastià i diu, us casareu de seguida, l'ermita és meva i us casareu de seguida. I un dia va el Sebastià i diu, l'ermita és teva, us casareu de seguida, i es va equivocar. I llavors ja tots ja vam riure una mica. I a la nit, a la funció de la nit, diu, l'ermita és meva, va remarcar molt. I me'n recordo, Joan Borràs em pica l'esquena i em diu, és seva l'ermita.
No la teva orella, que ho sentís tothom, eh? Com dient, que seva, eh?
És teva.
Coses se't va escapar el riure en aquest moment?
T'ho diràs.
Home, és que clar,
tothom.
És que és molt bèstia.
Però coses d'aquestes es passaven cada dia.
Em sembla boníssim.
El teatre, al ser una cosa viva i diària, esclar, passen coses molt, molt, molt divertides.
He de dir una cosa, Joan. En l'obra que estàs fent just ara, el Júnior, que, insisteixo, la vaig veure l'altre dia, vaig pensar, el Joan Pere, que és un tio que no sé si li agrada, però que ho incorpora amb facilitat, aquí n'hi ha una improvisació. Perquè hi ha una cosa que és pura... és que clar, no vull entrar en el detall tampoc per la sorpresa que pugui generar la gent, però que és pura coreografia tota l'estona, que jo penso, hosti, ni et moguis una línia,
no.
Ni una línia ni un centímetre del terra, perquè allò se'n va a fer punyetes.
Clar, has d'anar clavat.
I això com ho portes?
De vegades et surt una cosa, ves una altra, no, això no, has de dir exactament allò.
Perquè hi ha d'algú que ha de reaccionar allò. Home, que,
hosti. I a més és molt, hi ha molt de text per mi.
Ah, sí, eh?
Enrono molt. Vull dir que, és clar, entre la feina que tinc de dir-ho exacte tot igual perquè l'altre pugui jugar i tal i qual, és complicadíssim. Espero passar uns dies a veure què. Perquè aquest tros tan exacte, què passarà si el putejo?
Oh! És que, hòstia, ara no puc explicar-ho això, però...
Clar.
No podem explicar el truco, no, ara, de la cosa, perquè
molt,
la gent ha d'anar a veure, però ara que has dit això, hi haurà un problema greu.
Això ho tens pensat?
Sí que ho té, sí. Hotel, el dirigeixo al Joan, que m'imagino que t'heu estat molt a sobre amb això.
Molt, molt. ha fet un gran treball, ha treballat moltíssim. I quan s'enfada el Joel és pòlvora.
Sí,
tot el que és carinyós i amable després és pòlvora. No, i penses, no, fes-ho normal.
S'ha enfadat molt o què, Joan, amb tu?
No.
T'has portat bé?
Sí, però jo també he treballat molt, eh?
No, sobre això, només dic que la gent vagi a veure-ho perquè se sorprendrà amb algunes de les coses que veurà i estava pensant precisament en l'estructura que té la pròpia obra, no? Aquest júnior que es fa al Teatre Condal, que com dèiem és una mica la casa habitual del Joan Pera. T'anava a preguntar abans sobre aquest amor que sent la gent cap a tu i la facilitat... No sé, és un personatge molt, 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 molt popular, molt més que popular, diguem-ne, a casa nostra, que la gent se l'estima molt perquè l'ha fet riure molt. Això, a nivell d'ego, com es gestiona?
Jo fer funció és la meva vida. Després, el que agradi molt a la gent, que és molt d'agrair, o sigui, jo agraeixo molt a la gent que els agradi, perquè tampoc em veig gaire gran cosa, això no ho digueu, però...
Què vols dir?
Vull dir, home, no sóc una gran cosa. Vull dir que, no...
Ostres, jo crec que té un mèrit enorme.
Joan, a veure, tio...
Però, sí, tu has pensat en algun moment de la teva vida, però tampoc no sóc tan bo i
sí,
tan...
que no és tan important el que faig. Passem una estona bé i això ho agraeixes. Però també és veritat que d'alguna manera ho he tingut, això. Jo recordo que tenia 4 o 5 anys i em feien diversos al col·le. Hi havia un mestre que em deia, digue-ho d'aquella manera.
Hosti,
no, I jo dic. Pensava, quina manera de dir? Va dir, no, di-lo d'aquella manera. I hauria de tenir com una mena de manera,
no? Un àngel, no?
Però pots caminar per Mataró tranquil·lament.
Sí,
sí, però som... Sí.
Il·lustre.
La Nacho Vidal i tu.
Apa, animal. És que ho dic perquè ara abans el Toni ha citat el Capri i sempre s'ha dit, no?, que no sé si a ell se li torça la vida per la popularitat o ja era d'així, diguem-ne, no, la naturalesa.
Ja era, estava per sobre de la popularitat. Ell era així. Uh-huh. Ell era així i tampoc no tenia cap ganes de que ningú li digués res.
Clar. Però tu has treballat una pila d'anys...
No, molts no, però vaig començar amb ell. Uh-huh. Molts no, però jo, per exemple, recordo, no, de dir en els meus anys, entreu que us presentaré el Capri, i entrar a l'habitació, en el camerino, el Capri plorant desesperadament, i dic, sabeu què, ja el presentaré.
Ja un altre dia.
No.
Era imprevisible, podríem dir, o no?
No, era previsible, sempre estava malament.
Ostres, sempre.
És difícil, molt previsible.
Sí, sempre estava així. Clar, el Capri era el català emprenyat.
Sí, total.
Jo sóc més aviat el català perplexa.
Uh-huh. El català sorprès. Sí, ah, està molt
bé. El català distret.
Està molt bé, està sí. Molt bé.
Amb el Paco Morant. Em fotia unes bronques, el Morant, perquè no criava bé els nens. Se lo dejas hacer todo, no puede ser...
Ah, sí, de l'època de l'estanyar pareja et deia que no estaves criant bé les criatures.
Sí, perquè esclar. Però jo li deia, Paco, si jo a les 7 del matí, quan ens llevem per anar al col·le, ja m'he d'emprenyar, perquè el Paco li dava molt estar emprenyat. Sempre li dava estar emprenyat. Ja m'he emprenyat, i està emprenyat tot el dia. No, que faci el que vulgui.
El Paco, que durant... Bueno, en fi, jo crec que és història viva del teatre, allò que vam passar, no?, que era l'estranya pareja, no? Sí. O sigui, tothom recorda que de l'any 94 va ser, crec?
94.
Del 94 al 99, són 5 anys en cartellera.
No sé si hi ha molts exemples,
jo crec que no n'hi ha
d'aquesta
cap
vitalitat a la cartellera, no. I omplint cada dia.
Sí, una barbaritat.
I tots els dies no es feia mai festa al teatre, i es feien dues funcions cada dia.
Mare meva.
Cada dia, diumenges inclosos, eh?
Mare
meva. Escolta'm una cosa, Joan, que jo volia preguntar sobre això de fer 5 anys la mateixa obra.
Sí.
Hi ha un moment que tens el perill de relaxar-te massa perquè ho tens tot tan apamat que dius que ja surto, això ho faig amb el rabo, em perdó.
Perdó, home, animal.
Però jo recordo que feia 3 anys o 4 que anava cap al teatre i pensava, fa 2 anys que fas això cada dia.
Quantes funcions devíeu fer? Estem parlant de milers, potser?
Sí.
Milers, eh?
Sembla... No sé si van comptar 2.000...
2.000 funcions, és que clar. Però ha d'haver-hi un moment que dius, ja està bé, això.
L'autor, que érem més nosaltres que ell, però bueno, l'autor, el Neil Simon, ens va enviar una carta quan feia 3 o 4 anys d'agraïment, no, per la funció, i en aquell moment es va calcular que havia guanyat 200 milions de pessetes, eh? Però deixar fer l'obra.
De la vostra funció.
Joan Pere.
La carta d'agraïment sembla poc.
Podria haver acompanyat la carta d'agraïment amb alguna cosa.
Amb un xec.
Però, si hagués vingut a veure-la, és que no dèiem res d'ell.
Hosti. Va ser progressiu?
Progressiu.
Progressiu, eh?
Bueno, però és que la història... Clar, ens diuen de fer aquesta comèdia. Jo coneixia el Paco de veure.
Sí.
O sigui, home, era un tio divertit i les comèdies estaven molt bé. Però ell no, ni sabia qui era, ni m'havia vist mai a la seva vida, ni res de res. Ens posen junts, comencem a assajar, hi havia un cert recel, evidentment, un cert recel, i estrenem, no ens agradava gaire la funció.
Què dius,
ni
ara?
Ni a mi. I la veritat és que és una comèdia que té molt de títol i molt poc èxit. És curiós.
Ah, sí?
Sí, perquè la pel·lícula, que en aquella època duraven 2 o 3 anys en cartell, sí, va durar 2 mesos.
És un dels grans fracassos de la carrera de Billy Wilder.
Sí.
L'estranya pareja.
El que passa és que després va anar creixent per culpa del teatre.
Sí, però sempre que s'ha fet en teatre i l'ha fet altra gent, que tampoc bo. No ha funcionat. Ha durat lo lògic, lo normal, no? I aleshores, els 2 primers mesos, 3 primers mesos, ens va anar malament.
No.
Sí.
De veritat, no va anar.
Va estrenar en Sant Josep, els vols de Sant Josep, i bueno, anava gent, però no.
No era un èxit.
No. Vam fer bolos a l'estiu.
Sí.
Per esperar a veure si el setembre remuntava, i l'empresa ens va demanar que no cobréssim el bolo, per veure si podíem aguantar.
Què dius?
Sí, i clar, un cop ell es va confiar en mi. No meteremos nada de catalán aquí.
Ah, sí, deia ell, el Paco. Mare meva. El cullerot.
Que si el cullerot. Fotre... I llavors allò ja... Bum, i bum, i bum, i bum.
Bueno, és que era segurament un dels èxits, no? La cosa aquesta de que efectivament era una obra en castellà, però estava plagada de catalanismes per tot arreu. L'estranya parella també era lingüística, en certa manera.
Si tu penses...
Ai, la Montserrat!
Si ho penses, això només es pot fer a Barcelona.
Sí, sí, completament.
Aquesta obra, tal fet així, amb el Joan dient...
Completament.
Que recordo, vaig anar un parell de vegades, i cada vegada feia més catalanat.
No. Clar, era una mica el reflexe del que era el nostre país, de la nostra societat, no? Tothom. I ens venia a veure tothom. Ens venia a veure de Santa Coloma, d'Hospitalet.
Ah,
gent que no... Que... Vam fer història del teatre, vam crear molt d'amor al teatre, però el teatre ha continuat a Barcelona d'una manera que s'ha oblidat de tot el públic. Es fa una cosa molt concreta per una gent molt concreta, no? Però nosaltres era general.
Trobes a faltar més teatre comercial d'ampli espectre de públic?
Jo no diria comercial, sinó el teatre sempre ha sigut local i popular. Ens falta aquest local i popular. Ens falta aquesta il·lusió que tenia la gent per anar al Romer a veure què feien el diumenge, o aquesta il·lusió que tindria la gent de Santa Coloma o de Badalona o d'Hospitalet de veure què fan en el teatre.
Això vol dir que és una cosa elitista, segons com, ara?
Bueno, sobretot es fa el teatre una mica que marquen els amos de les subvencions,
els polítics,
qui sigui.
Clar.
I llavors, esclar, jo si vull que em subvencionin, haig de fer una funció que... Home, quan es va morir en Franco, que llavors van donar diners, subvencions al teatre, jo també vaig anar a demanar una subvenció.
Ah, sí, eh?
En aquella època. Sí, home, aquelles coses, dic, home, provo.
Mira, porta'm... Que he portat una mica una paella aquí, eh? Epa!
Això és una paella, me la quedo.
Jo volia dir només...
No, espera, que no ha acabat, que deia que havia demanat una subvenció,
sí,
vaja, al govern espanyol.
Va preguntar.
Bones tardes!
I vaig dir, bueno, sí, no, sí, que el coneixem. I vaig dir, bueno, però ens diu, és que no li podem donar. Per què, no? Diu, perquè vostè fa riure.
Bueno, però això deu ser una mica la història també de la teva vida, no? El fet de que, com que t'has dedicat moltíssim al món de la comèdia, i tens, sí, aquest talent descomunal per capturar el públic de comèdia, que hi hagi un cert menysteniment durant un temps, des de les elites, diguem-ne, eh? No des del públic, és obvi que els tens, sí, conquerits, no?
Sí,
de la teva figura.
Ja, potser sí, però com que tampoc no m'he codejat mai amb aquestes elites, clar, tampoc no ho he trobat a faltar. Jo sempre dic que sempre he sigut més amic de la senyora dels vàters que de l'amo del teatre.
Que bona.
Dos coses, una reflexió. Primer, no és una pregunta, és una reflexió.
Ui,
primer, que la comèdia sempre ha sigut considerada un art menor.
Ja.
No només al teatre, sinó al cinema. Quina és l'última pel·lícula que ha guanyat un Oscar sent una comèdia?
Totalment d'acord.
Seria molt difícil. Per això deia abans el Joan que hi ha actors de comèdia que s'empecinen en fer un drama.
Nada.
Perquè sembla que si no fas un drama,
sí,
no ets prou bon actor.
Jo no tinc cap ganes de fer un drama.
No, eh?
No.
Cap
no.
Interès.
No.
Deixa'm tornar a l'obra, que és aquest júnior que està al Teatre Condal, que fa aquest expresident que fa 80 anys, i que una de les qüestions clau és que ell mateix li sembla un error l'edat que té, no? I que de cop detecta, mica en mica, amb una idea molt, molt dickensiana, no?, de Scrooge,
sí,
va fer un repàs a la seva vida per un motiu X, no? Tu en tens 74 ara mateix.
Sí.
Hi ha algun moment que penses, com el president de Martí Folgueroles, això és un error? Aquí algú s'ha equivocat? O no. Ets perfectament conscient de l'edat que tens?
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí. El que passa és que no m'afecta massa. O sigui, jo en aquests moments estic fent el que he fet sempre.
Clar.
home, sí, estic més malalt, prenc més pastilles...
Això ven molt, eh, Sant Joan Pere, no? Has de fer la cosa de... Sí. I em trobo malament.
Sí, em trobo malament. Arribo allà i fa mal l'esquena, fa mal això... Però això ja em passava quan era jovenet, no?
Ja et trobaves malament.
Sí, ja trobaves malament amb 20 anys, no?
Sí, perquè o la veu que no em sortia, o el tal, o el qual... Però a escena no passa mai, a escena... Llavors tot et passa, no? De moment no m'afecta que sigui aquesta edat. L'únic que m'afecta és... si alguna vegada em diguin... Mira, saps què? Deixo córrer ja, perquè ets molt gran. Deixo córrer, ja no podràs fer més funció. Una vegada m'ho van dir. És que ets gran.
Una vegada t'ho van dir?
Sí, sí. Però és una por que de moment... no la tinc, aguanto bé, vull dir, estic fent-ho de sempre, res, no dic que no, em surt una pel·lícula de doble, estic rodant una pel·lícula, una sèrie.
Que està rodant, una sèrie,
Una sèrie, un paperet petit, però...
Per d'aquestes per plataforma gran i
sí,
tot això?
Sí, sí.
No pots dir res més, eh?
Sí, bueno, una que es diu Tierra de Mujeres, amb l'Eva Longoria i la Carmen Maura.
Què dius, ara?
Collons, Joan. Però és un paperet petit, eh?
Què tal amb l'Eva Longoria, doncs?
Bé, molt agradable, molt simpàtica, molt maca.
Parla castellà, bé?
Sí, però bé.
Es pot dir el paper que fas, de què va la cosa? No dic la sèrie, eh? Però el teu paper, perquè jo em puc imaginar moltíssimes coses, eh?
És un poble de Catalunya.
Ah,
alegrem un poble de Catalunya. I jo sóc el capellà de...
En tot cas, el que...
És comèdia o drama?
Ah,
Joan.
Bona.
Bueno,
no pot explicar res, sí, jo ho entenc. El que és cert és que més enllà d'aquestes aparicions, no, audiovisuals del Joan Pere, del cine, de les sèries, no, de televisió, el que ha marcat la vida del Joan Pere és el teatre, no? Fins al punt que, de fet, la teva dona et coneix dalt de l'escenari, sí. No? Veient la passió.
Hòstia,
que feies,
com
què?
Ho saps, això?
Home, perquè ens informem.
Jo feia de Sant Joan.
De Sant Joan, eh? Quina edat tenies?
14-15 anys.
14-15 anys, eh? I tu eres Sant Joan.
Jo Sant Joan. I la meva dona va anar a veure la funció aquella i va dir, aquell noi m'agrada. Però llavors resulta que la seva tia feia de la meva mare, o sigui, feien funcions d'aquelles de l'època, dels Quintero, del Paso i tal i qual. I jo feia funció, moltes funcions. Jo abans de ser professional, que havia fet 200 obres de teatre, perquè m'agradava tant, que o feia d'apuntador, o feia el paper, o feia això, o feia allò.
Però vas arribar a dedicar alguna altra cosa a la teva vida?
Vaig ser mestre.
En una escola?
En una escola, sí.
Era massa graciós pels alumnes.
Hòstia, bueno, jo m'agradava.
Reien molt, aprenien sí. Poc.
No, és veritat, és veritat. I alguns encara ho diuen. Clar, perquè era divertit.
Amb quina edat estem parlant?
Vaig començar molt jovenet, de 16 anys, però vaig estar 7 o 8 anys fent de mestre. Sí. Llavors jo feia de mestre fins a les 5 de la tarda, que agafava el tren corrents per venir a treballar a Barcelona. Eren dues funcions i la funció s'acabava a la 1 o a les 2. Llavors jo m'esperava el tren de les 5 del matí en el Born.
Joan, què dius?
Sí, i arribava al col·le amb una so...
Sí, però tu pràcticament no, durant una època no vas dormir.
Bueno, dormia allà on podia.
On podies.
Però això també em passava, eh?
Estava pensant que és un bon entrenament haver estat professor per llavors tenir 6 criatures a casa.
És que el de 6 criatures també no, tampoc no és ben bé així.
Com que no?
No.
Home, si són 6, són 6.
Van ser 3 i 3.
És veritat, és un matís important.
Vam tenir dos nanos, com tothom a l'època, sí. I al cap de 7 anys va venir l'últim, que serà una nena.
Ivan, el Roger.
I l'últim, que és en Boi.
El Boi.
Dels grans, diguéssim. Doncs al cap de 7 anys després en van venir 3.
Però 3 junts?
Amb 10 mesos de diferència.
Què dius?
11 mesos de diferència.
Amb 11, el mateix any van néixer 3. O sigui, un més 2, suposo.
Sí, un més 2.
Hòstia.
I és clar, no és que en tinguis 6, és que te'n venen 3
de cop. Alguna cosa fas, eh? Alguna cosa faries tu perquè vinguessis?
Home, sí, clar, evidentment.
Sí, a més a més no ho sabíem.
Que no sabíeu que eren bessons?
No.
Si ho veu trobar el dia del part? Mora, Déu senyor.
Sí,
no m'ho puc creure. O sigui, clar, imagino que clar, aquest és el drama, no?
Ara entenc que fes 5 anys la funció feina... aquesta del Paco Moreno.
No, home, clar, la feinada és per intentar sustentar una família amb 6 criatures.
Clar. Quan no tens feines, quan dius, com ho faré ara això? Però mentre tens feina, doncs bueno,
vas. Però tu has tingut períodes sense feina, sense treballar?
No.
Has tingut la sort que no?
Jo sempre dic, a les 8 del matí, quan em diuen, és que treballes molt, perquè això sí, de bon actor no, no ho ha dit mai, però de, que és molt treballador, que és molt treballador, això. Ui, aquella, ui, és
ui, no
molt
para,
treballador.
No para, és molt treballador, una actitud i una cosa, no? Escolta, tu... i ara que citava la...
De,
perdona,
digues. Deia que tu vas agafar l'època bona del doblatge, clar, també, sí, perquè ara està tot una mica més precari, més precari, sí, però en aquell moment encara es pagava bé i...
Sí, i si tenies feina, doncs et guanyaves la vida.
Sobretot, jo crec que hi ha una cosa amb el Joan, que jo crec que només ha passat amb el Constantino Romero, i és aquesta identificació d'un personatge amb la seva veu, en un moment en què tot es doblava. O sigui, Woody Allen sempre serà Joan Pera, de la mateixa manera que Clint Eastwood sempre serà Constantino Romero, però jo seria capaç de recordar pocs casos on hi hagi aquesta sinergia tan bestial que al final, i a més, en una època en què Woody Allen era el rei del món.
Sí,
sí, les pel·les feien molts calés, era un tio moltíssim de prestigi, sí. Saps què vull dir? Hòstia, això de tenir, de col·locar la teva veu, era que en l'imaginari col·lectiu sí.
Home, jo sempre he dit, no he demanat mai ni una passeta més per doblar. Y vi al Paco. Lo que debes ganar tú doblando a Woody Allen. Lo que debes ganar tú. Y veía una ràdio. Yo a Paco, ¿no? Lo normal, lo normal.
Lo que toca.
Lo que toca. Mm. Pero mai, mai vaig demanar res més. Perquè per mi era un honor. I era un honor.
Acabaré només amb una cosa, ara que estàvem citant la família, i t'anava a preguntar també per una qüestió que també us ha atacat en els últims temps, precisament, que és amb el Roger, no? Com està ell?
Molt bé.
Sí, eh?
Sí. M'ho haguessis preguntat fa 2 anys o 3, potser n'hi hagués contestat. Però, sorprenentment, que jo no ho creia gens, està molt bé. I com que també té la sort de ser un nano molt de talent teatral o actoral o com vulguis,
i de doblatge, que és una cosa
que sí, esclar, és una satisfacció extraordinària. Sí que hem d'estar, o sigui, és el que ell diu, no? Hem de blindar, hem de blindar, hem d'estar sempre molt atents, i no et pots relaxar mai amb aquest aspecte, mai,
amb l'addicció.
Però bueno, penseu que nosaltres a la Mèria hem dormit molts anys amb un ull obert, i ens semblava que ja era la dinàmica de la nostra vida. Però ara últimament està molt bé, el tio fa un esforç real molt fort, i és com un descans que jo pensava que no el tindria mai, ho dic de debò, vaja, jo sempre ho dic, ara sembla que està més bé, tampoc no et diré de quins anys, no sé, ara estem bé, però és la nostra responsabilitat, i tant la Mary com jo la complirem.
Acabo només amb una pregunta per al Joan Pera, avui que, en fi, que hem tingut l'honor de tenir-lo aquí assegut a la nostra sobretaula, al Plat Estrella, a Casa Guinart, amb que l'aneu a veure al teatre, perquè està el Teatre Condal, que és casa seu, com dèiem, amb l'obra Júnior, dirigida pel Joel Joan. Però més amb una qüestió, ara que tens això, el que dèiem, ja sé que no et condiciona molt l'edat, però a vegades penses en el que realment t'agradaria fer, de dir, hosti, és que em queda aquest o aquest altre paper, i dius, buah, això és un somni de la meva vida, o els has anat acomplint tots?
No, jo em sembla que jo, menys les últimes obres del Galzeran, em sembla que les he fet totes. Perquè diuen, ai, fan aquella funció, ai, ja la vaig fer.
Oh, aquella, la vaig fer, l'he fet 150 sí. vegades.
Oh, sí, no, aquella, oi, oh, aquella també la... Però, esclar, quin paper m'agradaria fer? No sé, diria un Shakespeare, penso, quina mandra.
Oi? Un Hamlet, no, però no, curtet, de 10 no, minuts.
No. Una mica divertit.
Però saps per què? Perquè jo de vegades ho dic, això, el Shakespeare, que és molt bo, hòstia, però el que li passa, i de la manera que enronen, a casa meva no passa mai. I si no passa a casa, com els hi puc dir a la gent que ja em passa allò? Saps?
Escolteu, nens, hi ha una cosa podrida a Dinamarca.
Sé
o no sé.
O no sé. Nyec.
Pues clar, jo no ho diem mai a casa.
No, totalment d'acord. Bé, Joan Pere, ha estat un autèntic plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Sí, està molt maco, eh?
Gràcies per acompanyar-nos.
Espero que hagi estat divertit.
Sí, home, sí, això sí, això sens dubte.
El que passa és que ara no em trobo bé, Joan.
No, jo no. Gràcies, Toni, gràcies, Malcolm.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Lliure amb Xavi Bundó. El Corte Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana, perquè fins aquest diumenge a la web, app i a les botigues amb obertura t'estalvies el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Fins diumenge estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés.
També a la nostra web i app.
Jo m'hi apunto.
Platos limpios cada dia. Like a boss. Sin derroche de energia. Like a Bosch.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer des de les 8 del matí visitarem l'IESI en la seva última jornada. Al Saló on es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, el món a RAC1 des de l'IESI 2023. RAC1, tots som u. A RAC1,
escolta,
via lliure.
Quin trallazo de 35 segons. Ja però escolta, per què volem més? Què volem? Clar, volem una òpera? Volem que vingui Brian May a fer uns 6 dies?
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
4 minuts i dos quarts d'una del migdia. Mossèn, com està?
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Molt...
No està gens carregat de pit ni res, vostè.
Bueno.
Té una salut, una mala salut de ferro, eh?
Ah, mossèn. Pensava que deies perquè he perdut pes.
No!
De pit. Home, no. Estaria un pit ferm, no, no. Dur i... No, no. Molt de fred, Xavi?
Sí, això sí, molt, això sí. Això
porto
sí.
El pijama sota de la sotana.
Bé, abans de que arrenquem l'embalat d'avui... Només dir-vos una cosa, que ja us la vam explicar avui, però avui hi ha la segona opció. Els que sou oients habituals del Via Lliure, també els que no ho sou, atents, que segur que us interessa això que us explicaré ara. Perquè la companyia teatral La Perla 29 està d'aniversari, fa 20 anys aquest any, i farà aquesta celebració reestrenant la primera obra que van representar a casa nostra, que és Els ulls de l'etern germà. És una adaptació del llibre d'Stefan Zweig, dirigida per Oriol Brogi, que van representar l'any 2002 i que ara tornarà a la Biblioteca, a Barcelona. És un imprescindible del món del teatre i que, a més, a aquesta hora del matí us expliquem, com ja vam fer ahir, que hi haurà una sessió exclusiva per oients del Via Lliure. Exclusiva. L'estrena és el dia 8 de febrer, i aquest divendres, dia 3 de febrer, a les 8 del vespre, hi haurà un grup d'afortunats del Via Lliure que podran anar a veure-la per la cara en una sessió només per oients d'aquest programa. Què heu de fer per aconseguir una invitació doble i poder acompanyar-nos-hi? Doncs ara mateix, ara ja, entrar a les xarxes del programa, Twitter, Facebook, Instagram, i veureu que el que acabem de penjar hi ha un enllaç. Cliqueu allà i us explicarà com apuntar-vos-hi. A partir d'avui, ahir ja vam regalar 45 entrades dobles, avui 45 entrades dobles més, perquè, insisteixo, és una sessió només per oients del Via Lliure. Divendres que ve, dia 3 de febrer, al Teatre La Biblioteca de Barcelona, la reestrena de la primera obra que va representar La Perla 29, ara que estan d'aniversari, Els ulls de l'etern germà. És aquest divendres, dia 3 de febrer. Entreu ara mateix a Twitter, Facebook i Instagram i trobareu allà l'enllaç del Via Lliure per participar en el sorteig. Un minut i arribarem a dos quarts d'una.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del Via Lliure.
Passem per la taquilla que ens hi retratem. Visca la malet,
carai.
Visca la malet.
Ai, però què us passa?
Quitxalla, quitxalla.
Visca la malet. Mossèn Òscar Nin, molt bon dia.
Bon diumenge, amiga. Bon diumenge.
Xavi, vinc amb un encàrrec de ma mare.
De què?
I de totes les senyores de Catalunya que sí. ens estan escoltant ara.
Sí.
He portat un...
Què?
Un bot gran de Vip Vaporus.
Va, home.
De part de la meva mare. Et faré fregues a l'esquena i al pit. Aquest pit gran que ha donat Déu, eh? Tot aquest tors ai, que tenim. Sí. Estàs molt empiocat, Xavi. Està Catalunya...
Sí, això sí, això sí.
...preocupada per la teva salut.
No, home, no. Preocupada, que no es preocupi ningú, que ja ens en sortiríem...
Et portes...
De pitjors n'hem sortit, eh?
Sí, portes... Has agafat el com es diu, el testimoni? El,
sí.
No, el testimoni.
Relleu.
El relleu.
De Joan Lluís García, que portava 15 anys refredat. I ara
sí,
tu portaràs altres 15 anys.
I de Clara Molins, també, eh?
Sí. De Clara Molins. Sí,
que no parava, eh?
Jo fred... encara estic igual, eh? Si t'espera això...
Sí, sí.
Perpetu fred.
Vols dir que aquesta em durarà 3 mesos,
sí,
com a tu?
Sí, ja ho he explicat a tot arreu.
Quina alegria.
Et recordeu quan feu fregues, no només al Xavi, sinó a les... Ara és un consell
d'Estificent.
Feu cercles concèntrics perquè s'introdueixi bé el producte...
Cap a quina direcció?
Sempre a les...
Fusos horaris o...?
Sí, sempre, sempre.
Sentit de l'hora, no?
Sempre. I després, Riatge. Quan ja has entrat en calor, amb la mà esquerra, al contrari. Ah. És com allò de Karate Kid, polir cera i tot allò. Bé, ara tots ens hem imaginat...
No, però si sàpigues que hi ha hagut un convidat d'aquest programa que avui ha vingut i em diu, diu la meva dona que et prenguis això i allò. Vull dir que està tothom igual.
No, estan totes les senyores de Catalunya ara mateix.
Totes les recomanacions que ens vulgueu fer.
Amoïnades.
Ara mateix, a través de Twitter, de tot això... És per un encostipat.
No, i a través de Twitter, això, i t'ha faltat de dir, feu el que surti dels d'allò.
Bueno, una mica sí, jo a favor de que la gent sempre faci el que vulgui.
Tinc sang moquets i tal. Posa'm una miqueta allò de...
Santa Maria del Mar?
Santa Maria del Mar, i comencem amb avui.
Cada dia canteu pitjor, els colonets.
Amigues, mans fredes, cacaulat calent. Avui... Soc vingut no per parlar de socialistes, de llibertat d'expressió, o d'anar a acomiadar a la porta de la presó a ministres i directors de la policia condemnats per organitzar un grup terrorista amb caler públic. No! Aparteu els ofendiditos de la ràdio, que avui no tenim pinso per ells. L'humor és un tema tan seriós i tan important per l'ésser humà com l'art. I d'avui això va a l'homilia. De l'artisticitat que es va donar a finals dels 70 i fins a final dels anys 80 a la música.
Sospito que el mossèn avui està enfadat, eh? Saps aquells dies que vens i està allò...
No em pregunteu mai a la vida pels límits de l'humor.
No!
Que te l'ha emprenyat avui.
No.
Sí.
S'ha posat vermell i tot.
Avui, vinc, avui me recordo molt a mon pare, que portava sempre molta moneda fraccionària a la butxaca, i quan es carrejava fotia la mà a la butxaca, i allò que fan els catalans...
Remenava.
Clin, 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 clin,
remenava,
eh? I vinc a cridar, i vinc a cos, i clinc, 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 clin, les monedes. Prou!
Ai.
Aquest trencament, amb tot l'anterior, és per crear alguna nou. Creacions artístiques que entronquen amb el punk, però que introdueixen sonoritats noves en el sentit artístic no comercial de funk, ska, reggae, sonoritats sinistres i les primeres espurnes de la música electrònica en el pop. Una nova onada, d'això en parlarem avui, del concepte New Wave a Europa i als Estats Units, que va capgirar la història del pop i que d'aquí sorgiria la llavor de la música indie o alternativa dels 90. Veurem com per primer cop al pop s'introdueixen conceptes intel·lectuals, referències artístiques de primer ordre i lletraferits que, sorpresa, l'historiografia musical sempre ha menystingut i oblidat.
Ah, bueno, sí.
Ara fotria un cop aquests a la taula que em deixaria la mà trencada.
No, però està al púlpit,
no, perquè
tirarà el llibre sagrat i no...
No, a veure, què escrius que estan plorant aquí a l'última de la parròquia? Silenci.
Sí,
com deia Bisbal, silenci.
Sí, n'hi ha hagut un que s'ha aixecat i ha començat a córrer per la sacristia.
Lligueu els nens! Ai. Per l'amor de Déu.
Lligueu els nens.
Lligueu els nens! Tot va començar a Escòcia. Sí, amigues.
Escòcia.
I no a Nova York, Londres, Berlín. Aquesta nova onada d'artistes no tenen res a veure amb la movida madrilenya. Recordem, subvencionada i pagada amb caler públic, menystenint a altres centres artístics del moment com València, Vigo o Barcelona. Ja als 70, a Espanya, tot es mesurava amb Bernabéus. Ojo, a la pausa dramàtica,
Sí.
Els Bernabéus. Anem al moll de l'os, Xavi. Anem a Glasgow, al 82, amb Edwin Collins i els seus fantàstics Orange Juice. Orange Juice està sonant el Rip It Up del 82, un tema excel·lentíssim. Atenció a aquestes guitarres díscoles, és un pop enorme i una manera de fer que influiria a tot l'indie posterior. Escolteu, els Orange Juice, des de Glasgow, des d'Escòcia, van sembrar una llavor, no només, ara ho veurem, a Europa, sinó també als Estats Units.
He buscat una foto d'Edwin Collins, que formava part d'aquest...
Sí, dels Orange Juice. Està cascadet,
Bueno, no sé si la foto és actual, sembla un guiri de...
Bueno, és que és un guiri.
Molt mal gust vestint-se, també. Bueno,
tampoc, sí, molt.
Un barretet, així...
Bueno, no donguem... Tampoc, no repartim carnets d'estètica i de... Ojo, que vas molt malament vestit.
Recordem
que avui anaves molins amb les filles del senyor Barragán per la redacció. Escolteu, com aquests que sonaran ara de Liverpool i atreferits barrejant guitarres acústiques i elèctriques en aquest clàssic, una de les millors cançons que s'han fet al pop modern.
Arribar des de Liverpool.
Efectivament, està sonant el mitiquíssim Killing Moon del 84 de Echo and the Bunnymen. És molt important, no aquesta cançó, sinó aquest això que van engegar els Orange Juice, després els Echo and the Bunnymen, tot el post-punk, aquest... L'importància de les guitarres díscoles, amigues, de la música aspra, d'un fortíssim component intel·lectual. En els seus temes hi ha referències literàries, de pintura, d'escultura i fins i tot de filosofia moderna i contemporània de l'època. Què també va passar, aquests els que vindran ara, van ser el màxim exponent de tot això. Quan parlem de New Wave, estem parlant, hi ha un component de trencador, com el punk, però després també hi ha una pàtina intel·lectual. Ara en parlarem perquè quan hagamos el salto al charco, a Estats Units, veurem com bandes com REM o altres bandes sorgeixen, Xavi, ja directament des d'àmbits universitaris. És a dir, ja estem parlant d'un pop que va un pas més enllà. O sigui, hi ha un component intel·lectual. I si portem un component intel·lectual al pop de guitarres dels 80, hem de parlar d'aquesta gent. Una banda que també haguessin fotut fora de TV3, tu. La ignorància mata més que les armes. No sigueu ignorants. Escolteu a Joy Division.
S'estava jugant la final de l'Open d'Austràlia.
Hombre!
Mira, el tenim aquí, eh? Djokovic i Tsitsipas. I això és punt de partit, eh?
A veure.
És punt de partit.
Jo és que si no juga el meu amic Vamos Rafa, no careix.
Però ja t'ho explicaré. Si guanya, sembla que Djokovic ja està a punt de guanyar. Però en tot cas, home, ara estic veient un vídeo de Ian Curtis ballant.
Sí.
De Joy Division.
Cal recordar.
Sí.
Que Ian Curtis... La gent, a veure, això... Jo me recordo quan ma mare va veure una gravació de Ian Curtis i tal, pues, com totes les mares del món, aquest senyor va drogat, s'ha bebido el Nilo, etc. No, mama.
Home, alguna cosa devia tenir, també.
Bueno, el que tenia és que tenia una epilèpsia d'aquelles maques. Mm. Que conjuntat amb la manera aquella que tenia de ballar, pues semblava... Pues, d'aquí ve aquella expressió mitiquíssima del baile de San Vito. El baile de San Vito a Ian Curtis. Escolteu, segurament el Joy Division és la banda que més literatura artística ha generat en la història del pop. Joy Division va més enllà de la música precisament per aquest component intel·lectual i artístic, com els nostres següents convidats de l'altra banda del xarcutú. Rebem dempeus a una banda d'Athens, Georgia, una banda imprescindible a la història de la música americana.
Novak Djokovic acaba de guanyar l'Open d'Austràlia.
Molt bé.
Ara mateix està celebrant-ho.
Entra el premi la vacuna o no? No entra la vacuna al premi.
No la deu portar, no?
No.
Des de l'any passat ja no la deu portar.
No, no. El que sí que m'agradaria és que el Djokovic i els altres esportistes i tal, una analítica de sang, a mi m'agradaria veure-la també. Oiga, no sé qui vacunar. Cap problema.
Espero que si algun dia fan el seu biòpic el faci Ben Affleck.
Sí.
Però és que s'assemblen, eh?
S'assembla Ben Affleck, una mica. Mira, ara està celebrant-ho el tenista serbi que ha guanyat a la final en 3 sets, Tsitsipas, i s'estan anant ara... Bueno, està celebrant com
ho ha fet, eh? Molt malament, i espero que gran part de la ciutadania de Catalunya estigui amb mi.
Que sapigueu que...
Tant de bo li mengi la mà un porc al Jotovic aquest...
Està content, deixa'l mirar.
Està celebrant ara mateix perquè... Primer perquè és efectivament un any després que l'expulsessin d'Austràlia, ha guanyat l'Open, i arriba als 22 Gran Slams. Això vol dir que empata amb Rafa Nadal en el màxim de... en el rècord de...
Pues Rafa, Slams, ponte bien ya.
Masculí.
Ponte bien ya y saca la mano a pasear con el yo-yo Bill. Escolteu, està sonant Rem, està sonant un tema del 83, es diu Radio Free Europe. Això, d'on ve aquest grup? A Athens, Georgia, hi ha una comunitat universitària molt important. Ells succeeixen d'allà, de les ràdios universitàries, també, més tard, aquest ambient universitari d'artisticitat i de pop-rock es va donar a Boston a finals dels 80, i d'allà, d'aquest ambient universitari, també van sorgir els Pixies, que hem parlat en aquesta secció molts cops d'ell. El component literari és fortíssim amb Michael Stipe, el cantant de Rem. Per cert, ahir va morir Tom Verlaine, sí, de Television, sí. I una de les primeres persones en posar xarxes que, gràcies a Tom Verlaine i a la seva música, havien fet el Rem, va ser Michael Stipe. S'ha de ser, en aquest, és molt difícil en aquest món de la música, en el negoci musical, trobar a persones agraïdes i que reconeixin les coses que han fet altres companys. I Michael Stipe té un caràcter molt, molt, molt difícil, però en aquest sentit jo em trec el barret per ell. Escolta, aquest ambient universitari van ser... és el xup-xup aquest de... perquè, escolta, traiem-nos la vena dels ulls. A qualsevol moviment artístic modern i contemporani sempre està la burgesia darrere. Per què? Perquè un, quan vol fer música, quan vol pintar, quan vol fer escultura, si no ets, entre cometes, benestant, ho tens molt, molt, molt pelut. Molt pelut.
Un padrí.
Molt pelut. Correcte. El 95% de les bandes indies de la història de la música, incloses les espanyoles i les catalanes, tenen aquest background burgès. Però això no és ni bo ni dolent. Simplement depèn de com maneguis. Tu pots tindre molta pasta i un entorn molt perfecte per ser dedicar-te a fer art, i després el que tu factures és una merda infame. No té res a veure ser burgès, però, collons, ajuda molt. És allò de la... Els calés no donen la felicitat, però, bueno, però ajuden bastant, amigues, bastant. Altres que es van conèixer en un ambient universitari van ser els propers protagonistes que varen coincidir a l'escola de disseny de Rhode Island. Ja fixem-nos aquests ambients, Ja no estem parlant de punkis que se conocen en una narcosala, no. Sí, estem parlant de l'escola de disseny de Rhode Island. Ojo al tanto amb això. Fortíssima càrrega intel·lectual i musical. Ells van ser els primers a barrejar pop amb sonoritats africanes, en el que després enumeraríem la world music, Amb ells va col·laborar el grandiós Brian Eno, i aquí comença un nou pop, no només als Estats Units, sinó a tot el món. Sona a l'embalat un dels temes imprescindibles d'aquesta nova onada de pop. Sonen els Talking Heads.
Talking Heads, aquest Burning Down the House.
Sí, és un tema del 83. Aquest senyor, David Byrne, i la seva banda, són els que van posar, de fet, això que he parlat al principi, aquestes noves sonoritats, que no són noves, les que havia existit abans que el pop a Jamaica, per exemple, el reggae. Ell, David Byrne, és especialista i és col·leccionista de discos raros, en el sentit de dir, per exemple... Hi ha una banda que fan surf a Madagascar, que tots són pelirrojos i celíacos. Aquest disco, el de David Byrne, ell va barrejar tot això, i més tard va explotar tot això de la world music. Va haver-hi uns anys en aquest país que tu anaves a un festival i hi havia 3, 4, 5 grups de... Bueno, vienen de les Islas Feroe, perquè hacen punky i tal. Bueno, pues gràcies a això hem descobert, gràcies als Talking Heads, vam descobrir altres sonoritats. Altres!
Hi ha alguns oients que estan reclamant, com per exemple el Miquel, si sonarà Sonic Youth.
No, perquè Sonic Youth... Sonic Youth no és New Wave. Estem parlant de finals dels 70 i mitjans dels 90. El Sonic Youth han agafat molta cosa de molts grups que parlem avui i ho van traslladar al pop d'estraler de guitarres, el que es va anomenar el noise pop. Jo, de fet, tal. Però no vull parlar del Sonic Youth, perquè el Sonic Youth van més enllà també del pop. És aquella concepció artística de la deconstrucció de les guitarres que va inaugurar el senyor Glenn Branca, un artista espectacular, i ja parlem d'una altra cosa molt diferent. En parlarem algun dia de Sonic Youth i del, sobretot de l'LP Dirty, és que és un ninot de tela a la d'allò. Aquell disco dels 90 va canviar absolutament tot el pop que vindria després. En parlarem un dia largo i tendido del Sonic Youth, que és un dels les meves bandes de referència. Però escolta, altres que van agafar el pop vocal i el rock de arrel americana i van fer una meravella de joies ballables que trencaven amb tot. D'aquí sorgirien una sèrie d'ismes al pop americà que acabarien amb la darrera banda de rock com a tal, els Cramps. En parlarem un altre dia. Han sonat els Cramps en aquest programa també. Engorilem-nos tots a casa, al cotxe, a la cua de la rostisseria.
Allà s'engorila molta gent a la cua de la rostisseria.
O davant de qualsevol seu del PSOE. Veiem amb B-52.
Boníssima cançó dels B-52.
Un tema del 89, està sonant Love Shack. Els B-52 és aquella amalgama que sempre hem parlat amb aquí. És, agafem, com a sempre, com a premissa, la casa de Déu, el gospel i tot allò, i anem amb els grups vocals femenins, aquestes sonoritats, aquestes senyores fent cors, és això, per acabar amb una cosa que és una barreja entre pop, psicodèlia dels 60, però és completament nou. Això, el 89... era com ara Rosalía. Era meravellós. Sols que això era underground, no era mainstream. Recordem que Rosalía neix d'uns àmbits underground, però Rosalía ara mateix és el mainstream. És sí. Absolut mainstream i música.
I ara fa una cançó en anglès que llavors ja vol dir que s'expandeix.
Jo he vist, jo he tingut la fortuna de veure els B-52 i els Talking Heads. Jo... sempre sembla un disco ratllat, però sempre recomano el mateix. Rasqueu. No us deixeu recomanar la vostra vida per un logaritme de merda. Rasqueu, mireu discos, sisplau, agafeu tota la discografia del REM, des del primer disco a l'any 80 fins al... després es van fer famosos amb Losing My Religion, sí, i tot allò, però
clar,
fins al Green...
Clar, molta gent s'ha quedat amb això. Hi ha gent que potser s'ha quedat amb el Losing My
Correcte.
Religion, no?
Correcte. Hi ha uns discos meravellosos de REM. REM, per mi, és un dels grups més importants de la història dels Estats Units. I ara mateix, ja et dic que els dedicarem un especial, perquè em va agradar molt, molt, molt l'altre dia el Michael Stipe dient que pràcticament sense Tom Verlaine i sense els Television no haguessin existit.
El rem, no?
Correcte. I escolta,
va, seguim.
Anem, agafem un altre cop l'avió. D'Estats Units passem a Anglaterra per parlar d'una de les primeres persones que va endollar un pedal de guitarra a un sintetitzador. Ojo, això fa 30 anys la gent li deia que vas tot horror, ¿dónde vas, Julai, con los pedales? Sempre en espanyol, eh? Sempre. Allà a Liverpool la gent va anar en espanyol. Sempre, sempre. Geni, figura de culte a la música del segle XX i peça fonamental d'aquesta artisticitat trencadora de la qual parlem avui. Aquest tema és molt important a la història del pop. Imprescindible sempre tindre un moment per aquest senyor. Sona a l'embalat el tremendíssim Gary Numan. En morirets tots a casa, per l'amor de Déu, amb els Cars, un tema del 79, amigues, de Gary Numan. Però escolteu, no tot tenen experimentacions i coses rares a la New Wave. També hi havia lloc pel pop més clàssic de guitarres, que entronca també molt amb els Beatles, però fet d'una altra manera. El 83 va sortir aquest tema, que jo recordo haver escoltat, Xavi, per primer cop el Renault 12 que tenien els meus pares.
Hosti.
Com diuen els Sidoní, carreteres infinites i cintes de casset. Frigopiés entrant en la meva boca de 3 en 3, el seient de darrere del Renault 12 verd, oliva, metal·litzat, un cotxe de quinquis, absolutament de quinquis, com un pare, i cridant com un boig al seient de la darrera cada cop que sonava aquest tema.
Aquesta càmera...
Welcome to winter.
Això sonava a la ràdio o això ho portau vosaltres al cotxe?
Mon pare era una persona peculiar i mon pare portava molts cassets. Diguéssim que fins i tot va haver-hi un dia en què es volia comprar una rulot per quan anàvem por ahí amb el Renault 12 per portar els cassets darrere la rulot.
Un altre tema, mossèn, perdoni, que surt a tots... A tots els recopilatoris dels anys 80.
Tots.
Aquesta.
És un tema del 83. És aquest pop que entronca amb els Beatles i tal, però hi ha sonoritats, hi ha un pèl de notes orientals per aquí darrere, aquesta
melodia
en la veu, la tornada al baix, la tornada. I per cert, que abans se m'ha oblidat comentar, molts galifardeus de la meva generació vam aprendre anglès que se'ls entén, diguéssim, en grups com el d'abans, Echo and the Bunnymen, o aquests, els Aztec Camera, perquè, Xavi, se'ls entén. Jo he après a dir Welcome Winter, Swell of Beaver, aquí en demor, Howard.
Ara t'està sortint bé, però normalment...
No, perquè normalment digo eso, pues lo que hay,
va. Els mestres de...
Sí, no, a veure, si vas als teus mestres, no sé jo.
Ai, per favor.
Aquest jovent és realment com pugen d'aquesta manera.
Ets tan generós dient jovent a gent que mentalment té 136 anys, Xavi.
Està parlant de tu. Quant en tens, 400?
L'estimem molt, Clara Molins. Amigues de la ràdio. I ara anem amb un primer espasa, i no dic la meva, una de les persones més importants en la història de la música pop. Un tipus raro, un druida especialista en rock alemany del 70, amb els Teardrop Explorers, va revolucionar tot l'indie per a convertir anys més tard, i amb aquest disco que ara en parlarem, amb una figura importantíssima de la història moderna i contemporània. Ara escoltarem una peça on es recull pràcticament tota la història del rock. Del krautrock, que en parlaven fa uns dies.
El
krautrock.
El krautrock.
El rock alemany del 70. Can, neu, faust.
Es diu noi, en
joc. Bueno,
si pronuncies en alemany...
Krautrock. És igual.
Ara...
Noi.
Al mossèn no se li diuen aquestes coses.
Exacte.
No vas aprendre alemany, no?
Estic ara mateix a punt de fer un homenatge a una d'allò històrica de la ràdio. Quan aquella model, aquella senyora es va treure una sabata i va llançar Jimmy Jiménez Armau.
A més, té tota la pinta que el mossèn...
A la boca!
Porta unes botes d'aquestes amb punta metàl·lica que...
Doctor Martens, eh?
Sempre...
Doctor
Martens! Doctor Martens!
Va.
Dit això, ara escoltarem una peça on es recull pràcticament tota la historiografia del rock. D'això que hem parlat, del rock d'alemany, fins i tot els Heavits, amics. Un tema expansiu que, conjuntament amb Fear, Love, Displace, són les dues cançons imprescindibles d'aquest autor immens que es diu Julian Cope.
demanen que exploris la part més fosca, eh? D'això del New Wave, una miqueta
sí,
de Cure...